RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Les 8 en punt, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
D'aquí a 4 hores justes comença oficialment la campanya electoral, una campanya que, sens dubte, dona el tret de sortida al moviment sorpresa, estarà marcada, volíem dir, per aquest moviment sorpresa d'ahir de Pedro Sánchez. En espera que el president espanyol anunciï dilluns que ve quina decisió pren. Avui tothom ja ha dit la seva. L'últim, el candidat del PSC, Salvador Illa, que n'acaba de parlar des de Sabadell.
Te decimos, Pedro, que de tu resistencia individual levantamos hoy, hacemos un llamamiento a levantar una resistencia colectiva. Y te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo.
Això pel que fa, com sentíem, el PSC, però també des dels peixos grossos del seu govern, de Pedro Sánchez, que també li donen tot el seu suport.
A mi me gustaría, por supuesto, que continuáramos trabajando por el bien de este país.
Ahora mismo estamos todos muy concentrados en que la decisión que tome el lunes sea la decisión de continuar al frente de un proyecto imprescindible para este país.
Félix Bolaños i María Jesús Montero, que diuen que la notícia els va arribar per sorpresa. Ara bé, l'oposició creu que es tracta d'una estratègia i que Sánchez continuarà a la Moncloa. De seguida anirem cap a Madrid per saber si hi ha més novetats, però com dèiem, el que està a punt de començar ja és la campanya electoral. De fet, a aquesta hora ja hi ha diversos actes en marxa, tot i que oficialment no comença fins les 12 de la nit. D'aquí a uns minuts, però, connectarem en directe amb alguns d'aquests actes que, com dèiem, estan en marxa per saber-ne també l'última hora. I tot plegat ho comentarem avui en temps de tertúlia amb l'advocada Maria Vila, el cap de política de la CNA Rafa Garrido, l'advocat, periodista i professor universitari Josep Manel Silva i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal. L'altre gran tema d'aquestes últimes hores ha estat la decisió de Xavi de continuar a la banqueta del Barça. Aquest migdia, ell i Joan Laporta han explicat els motius d'aquest canvi d'opinió.
Com rectificar els de Xavis, doncs aquí estem per rectificar. I no tinc cap problema, ja vaig dir que no era un tema d'ego, que no era un tema de diners, que és un tema de club.
Jo sempre he volgut que continués, i ell ho sap, el que passa que tampoc gosàvem a comentar-ho durant tota la temporada perquè estàvem, doncs, immersos en una lluita esportiva important.
Repassarem aquesta roda de premsa també d'aquí a uns minuts. A banda d'això, la declaració de Daniel Sancho es complica i no serà fins d'aquí a 6 o 7 dies. No ha estat per cap impediment judicial, sinó per una avaria elèctrica que ha deixat la sala sense aire acondicionat. Després us ho expliquem. I avui és dia d'EGMs. RAC1 continua sent líder amb 864.000 oients cada dia, amb el món a RAC1 al capdavant i amb la competència, el Vostè Primer, el RAC1 Migdia, el Versió, el Via Lliure, com a líders de les seves franges. Aquest programa, el 9C, també és líder, amb 122.000 oients que ens escolteu cada nit. No som de tirar gaire coets quan les coses van molt bé, ni tampoc d'estirar-nos els cabells quan no hi van tant, però, en tot cas, avui estem molt contents, així que des d'aquí us donem les gràcies a tots per la vostra fidelitat i, evidentment, per part meva, un agraïment a tot l'equip d'informatius, que hi són sempre, també al nostre meteoròleg de capçalera, l'Abel Caral, a la Laura Ortega, la nostra lingüista, i sobretot a l'equip que fa possible que aquest programa tiri endavant cada dia. El Pep Tormos, la Mireia Ardèvol, l'Anabel Luna, el Jordi Nieto, el nostre estudiant en pràctiques, el Bernat González, i també els col·laboradors i els tertulians que ens acompanyeu de dilluns a divendres. Moltíssimes gràcies a tots per les ganes, per l'entrega i per les facilitats que ens poseu sempre per fer créixer aquest programa. I ara sí, fets els agraïments, abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps. Demà serà un matí tranquil, però a partir del migdia descarregaran ruixats de manera irregular a moltes zones interiors de la meitat nord del país. Tampoc es descarten prop pluges durant la tarda a les muntanyes de Prades i al voltant del massís dels Ports. De bon matí farà una mica menys de fred i les temperatures seran de 2 a 4 graus més suaus durant l'hora de dinar. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i gairebé 5 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Catalunya, que arrenca aquesta mitjanit, com dèiem, la campanya electoral pendent de la decisió de Pedro Sánchez. Música. El parèntesi del president espanyol que ha impactat de ple a l'inici de la cursa electoral pel 12 de maig. De fet, Pedro Sánchez havia de ser ara mateix en aquest míting d'obertura del PSC a Sabadell, però els socialistes han arrencat, evidentment, aquesta campanya sense ell.
La maniobra de Sánchez ha monopolitzat l'arrencada de campanya del PSC en espera que el president espanyol no digui fins dilluns si dimiteix del capdavant de la Moncloa. En absència de Sánchez, finalment, qui ha anat a donar suport a Salvador Illa és el ministre Jordi Hereu.
Pedro, compañero Pedro, no lo conseguirán, porque no les dejaremos, porque la democracia española es mucho más fuerte que la mentira, que la calumnia, que la infamia. Y por eso desde el corazón de Sabadell te decimos, te queremos y te necesitamos.
Sánchez també havia de ser diumenge a Santa Coloma de Gramenet, però al final no hi serà.
El PSC, doncs, que tanca files amb Sánchez i que acusa les dretes de no respectar les regles del joc. Anem en directe cap a Sabadell. Sílvia Solanes, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, un acte de banda de més de 1.600 persones que ha començat amb un vídeo emotiu amb imatges de Pedro Sánchez i amb un missatge. Estamos contigo, presidente. Salvador Illa ha pujat a l'escenari a ritme d'It's Time d'Imagine Dragons i ha destinat bona part del discurs a donar suport a Sánchez. Un discurs que ha acabat amb crits de Pedro, Pedro.
¿Qué razón hay para crispar, como algunos están crispando, la política española? Todos tenemos derecho a gobernar. Nadie tiene más derecho que otro a gobernar. Escogen los ciudadanos a los gobernantes.
Ella, que ha parlat després de l'alcaldessa de Sabadell i del ministre Jordi Hereu, tot plegat després d'una executiva extraordinària del partit, que, com ella, han reclamat un exercici de resistència col·lectiva per plantar cara, a banda d'aquests missatges de suport al president espanyol, una defensa també de per què ella ha de ser el pròxim president de la Generalitat.
Gràcies, Sílvia. Bona nit.
Bona nit.
I tota aquesta campanya que està molt condicionada per l'ultimàtum que planteja Pedro Sánchez, un ultimàtum que no es resoldrà fins dilluns vinent. El PSOE que comença a fer pressió perquè el seu líder mantingui el càrrec, mentre que el mateix Sánchez es manté en silenci absolut. L'únic que en sabem és que no ha sortit del Palau de la Moncloa i que tota la reflexió, almenys de moment, la fa la residència que ocupa com a president espanyol. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el PSOE és molt respectuós amb aquest temps de reflexió que ha demanat Pedro Sánchez, però avui sí que part del seu nucli dur, Maria Jesús Montero i Félix Bolaños, li han demanat formalment que no abandoni. Ho han dit a la sèrie Radio Cable.
Ahora mismo estamos todos muy concentrados en que la decisión que tome el lunes sea la decisión de continuar al frente de un proyecto imprescindible para este país.
No nos puede doblar el pulso la jauría extremista con mentiras, con bulos y con patrañas para intimidarnos. No sé qué decisión va a adoptar después de este proceso de reflexión. A mí me gustaría, por supuesto, que continuáramos trabajando por el bien de este país.
Tots dos han explicat que van conèixer la carta de Sánchez en paral·lel a la seva publicació o uns minuts abans, ahir al vespre, que hi van ser Moncloa després, però que no hi va haver reunions com a tal amb el president espanyol. El que han explicat tots dos ho han anat repetint diversos ministres. El Comitè Federal del PSOE de dissabte continua convocat, encara que no hi vagi Pedro Sánchez. El que també s'han convocat són diverses manifestacions a Madrid de suport a Sánchez. La primera serà dissabte al matí a les portes de la seu del PSOE, Ferraz.
Gràcies, Armen. Ara bé, la gota que ha fet vessar el got i que ha originat tot aquest terratrèmol polític és la denúncia contra la dona de Sánchez, Begoña Gómez, interposada per Manos Limpias. Un jutjat de Madrid la va acceptar a tràmit i avui la Fiscalia ha demanat que s'arxivi. Creu que no hi ha indicis de delicte. De fet, el sindicat d'ultradreta també ha admès que aquesta denúncia es podria fonamentar en informacions falses que han aparegut a diversos mitjans de comunicació. També des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, l'últim gir de guió és la decisió avui mateix de la Fiscalia Provincial de Madrid de demanar l'arxivament de la causa contra la dona de Pedro Sánchez. La Fiscalia respon així a l'obertura de diligències contra Begoña Gómez el passat 16 d'abril, actuacions que, per cert, la Fiscalia desconeixia i de les que en va tenir notícies a través de la premsa dimarts passat. La decisió de la Fiscalia és un contratemps pel sindicat denunciant Manos Limpias, que avui, en un comunicat, diu que la denúncia presentada es va fer d'acord amb informacions publicades a diversos mitjans digitals i que hauria de ser la justícia qui determini si aquestes informacions són certes o no ho són. El líder del sindicat Manos Limpias, Miquel Bernat, justifica la denúncia en el fet que la Fiscalia no va actuar d'ofici quan es van publicar. Bernat acaba el comunicat dient que la reacció de Pedro Sánchez atacant el sindicat Manos Limpias és inacceptable i nega que sigui una organització d'extrema dreta.
El recurs de la Fiscalia, que demana que s'arxivi la causa, es dirigeix a l'Audiència Provincial de Madrid i, per tant, no passarà pel jutge instructor que la va obrir, que és el magistrat Juan Carlos Peinado. Aquest jutge, però, ja ha estat protagonista d'alguns casos mediàtics i també té vincles familiars, Roger, amb la política, perquè la seva filla és regidora del PP.
Sí, la filla del jutge Peinado és regidora del Partit Popular al municipi madrileny de Pozuelo de Alarcón des de 2023. Treballa amb l'alcaldessa Paloma Tejero, que va ser consellera de Díaz Ayuso i diputada del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid durant dues legislatures. El jutge Peinado, que va obrir diligències contra la dona de Pedro Sánchez, farà 70 anys d'aquí 5 mesos i fa poc la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial li va estendre l'autorització per poder exercir fins que en faci 72. Ara és titular del jutjat número 41 de Madrid, però ha intentat, sense èxit, fer carrera a l'òrgan de govern dels jutges i també a l'Audiència Nacional. El 2019 va imputar periodistes de diversos mitjans, entre ells La Vanguardia, per publicar informacions del sumari d'un cas relatiu al CDR. Al final, les imputacions als periodistes es van arxivar.
Però avui també volem conèixer quina és la trajectòria que té Manos Limpias. La llista dels denunciats és molt llarga i al darrere hi ha Miguel Bernat, excandidat del Frente Nacional.
S'ha interposat denúncies contra els qui donen suport a les seleccions esportives catalanes, contra el moviment Nunca Mais, contra el mossèn de Valverde del Camino, que fa 10 anys va reconèixer la seva homosexualitat, contra determinats polítics bascos, contra Pablo Iglesias per encapçalar una organització, diuen, criminal, contra la PA o contra Ada Colau i Jaume Asens per ser d'un entramat criminal i organitzadors del moviment del 15M. També contra Samuel Eto'o per dir frases ofensives cap al Madrid en guanyar la Lliga amb el Barça. Madrid, que bronça saluda el campió. A banda, també, Fernando Trueba, que es va demanar que es retiri el Premi Nacional de Cinema per paraules ofensives contra Espanya. O Rubén Sánchez, portaveu de Facua, que finalment el van haver d'indemnitzar amb més de 100.000 euros.
Sigui com sigui, el PP que no s'empassa aquest moviment de Sánchez i dona per fet que continuarà la Moncloa més enllà de dilluns. Els populars assumeixen que, com a molt, posarà el seu càrrec a disposició del Congrés i li retreuen que vulgui putinejar la campanya electoral catalana. Tornem de nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el PP retreu que Sánchez s'hagi donat aquests 5 dies de marge, descarta les eleccions anticipades i treballa en un sol escenari, la qüestió de confiança. Alberto Núñez Feijóo, però, té collavall que el president espanyol se'n sortirà.
Podrà incluso superar una moció de confiança si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado y se lo puede ahorrar porque es evidente que tiene la confianza interesada de los partidos independentistas, pero que sepa que al final se hundirá y que lo hará en solitario.
I com és habitual, Isabel Díaz Ayuso ha anat encara més enllà. La presidenta madrilenya creu que en realitat ara mateix Sánchez prepara una contraofensiva.
Su carta es impresentable porque nos sumen una especie de vacío de poder en un estado de paralegalidad y saben realmente lo que está pasando aquí. Que Sánchez se va a encerrar 5 días para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes.
El PP assegura que el moviment de Sánchez és una maniobra electoral per esgarrapar més vots a les urnes catalanes.
I tota aquesta crisi, que també toca de ple als socis de govern de Pedro Sánchez, com ara Sumar, Bildu, el PNB, el BNG i Podem. Si es planteja una qüestió de confiança, Pedro Sánchez, que haurà de recórrer a tots ells. De moment, Podem li fa confiança, ho deia Ione Belarra.
Desde luego va a encontrar el apoyo y el respaldo de Podemos. Ya lo dijimos, esto no es un fenómeno meteorológico, esto es una estrategia golpista por parte de la derecha política, mediática y judicial.
El BNG de la seva banda parlava avui de cinisme que ha trencat, deia, tots els límits. Però l'estabilitat del govern espanyol també depèn dels partits independentistes i en aquest sentit, des d'Esquerra, Gabriel Rufián acaba de demanar a Pedro Sánchez que es quedi.
I li diem aquell que avui flaqueja, que potser marxa davant del feixisme, primer, que va mirar durant massa temps a un altre costat, quan teníem a gent nostra a la trena durant 4 anys per la cara. I si la nostra gent no va marxar davant del feixisme, ells tampoc tenen dret.
Per la seva banda, Junts anima Sánchez a presentar una qüestió de confiança si el període de reflexió no és un moviment tàctic. I Carles Puigdemont li etziba que l'independentisme també ha patit i ha resistit.
Nosaltres sí que hem resistit. Nosaltres, totes les opressions, Totes les agressions, els atacs, les calúmnies, les deshumanitzacions, tot ho hem fet mantenint la posició i mantenint la dignitat per aquí. No per nosaltres ni pel nostre partit, pel poble de Catalunya i pels seus drets.
També la candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, que dubta que Pedro Sánchez busqui influir en les eleccions i denuncia una cacera de l'extrema dreta contra les forces progressistes. Ho ha dit aquest matí al Món RAC1.
Quan Mònica Oltra va dir, ens estan fulminant un a un, van a per la persona perquè saben el que representa i evidentment toquen a la seva família, que sempre és el més sagrat, no? Ho hem vist amb Mònica, amb Pablo, Amada, ara amb Sánchez, ho hem vist també amb els independentistes. Per tant, van a per nosaltres i crec que aquí sí que és important ser resilients, ser ferms i entendre que no poden guanyar.
En canvi, el candidat de Vox, Ignacio Garriga, diu que el president espanyol ja hauria d'haver plegat fa temps per corrupció.
Esperem que el dilluns el senyor Pedro Sánchez dimiteixi. Entenem que havia d'haver dimitit fa molts anys. Vull recordar que el senyor Pedro Sánchez va tancar els espanyols de manera il·legal amb els dos estats d'alarma, va incorporar a la direcció de l'Estat a la banda terrorista ETA, ha protagonitzat el major acte de corrupció política, que és comprar una investidura a canvi d'amnistiar uns delinqüents. Hauria d'haver dimitit fa molt de temps.
Doncs bé, sobre l'impacte que pot tenir aquest anunci de Sánchez a la campanya electoral, avui li hem preguntat al redactor en cap del Digital Nació, Joan Serra, què en pensa.
Pedro Sánchez devia ser avui a Sabadell amb Salvador Illa i diumenge a Santa Coloma de Gramenet per impulsar el candidat del PSC, favorit a les enquestes. Però sense ser als mítings potser farà més per Illa que amb discursos abrandats. La carta que lligava el seu futur polític a la protecció de l'esposa, Begoña Gómez, és una eina electoral de primera magnitud. Fa emergir el debat de les cures i la protecció de l'entorn familiar, certament, i també denuncia la màquina del fang de la política escombraries, que compta amb la complicitat de certa justícia. Però el que ha aconseguit segur Sánchez és inocular el component personal al moment polític, una maniobra que el posa al centre dels focus, ara que venen les eleccions catalanes i després les europees. En els comicis del juliol passat, el PSOE i el PSC els va anar molt bé agitar l'espantall de la suma de la dreta i l'extrema dreta. Illa es va imposar a Catalunya i va empènyer Sánchez cap a la Moncloa. L'últim cop d'efecte del president espanyol l'ajuda novament a polaritzar l'escenari electoral. Els dolents en volen mal, ve a dir els ciutadans. No és estrany que Junts i Esquerra s'hagin afanyat a transmetre que el que està en joc és el futur de Catalunya i no el de Sánchez. Un Sánchez convertit ja en nom propi de la campanya.
Les 8 i 17 minuts, i més enllà d'aquestes reaccions a l'anunci de Sánchez, que ara sentíem, com dèiem, aquesta mitjanit comença la campanya electoral pel 12M. La majoria de partits no s'esperaran fins les 12 per fer allò, podríem dir, tan vintage d'anar a enganxar cartells, i ja tenen en marxa a aquesta hora els mítings d'obertura de campanya. D'entrada anem cap als Jardinets de Gràcia, a Barcelona, on s'està fent aquest acte d'Esquerra, on Pere Aragonès demana parlar poc dels polítics i centrar-se en els projectes que té cada de partit. Adrià Santasusagna, bona nit.
Bona nit. Aragonès creu que Sánchez parla massa d'ell mateix i que també ho està fent Carles Puigdemont. Les dues dianes, PSC i Junts, que seran les dels cops d'aquesta campanya, i aprofita Aragonès el moment de Sánchez per carregar contra els dos, dient que és una cortina de fum per tapar, atenció, la corrupció, tant la del PSC com la de Convergència.
Com que si es parla d'una cosa no se'n parla d'una altra, es deixa de parlar dels casos de corrupció que hi ha hagut en aquest país. Casos de corrupció que, diguis Coldo, diguis 3%, han estat minant la confiança de la ciutadania en els serveis públics del nostre país. I nosaltres, els republicans i republicanes, sabem el que és una política honesta.
Acte que ha acabat ara mateix amb Oriol Junqueras, Marta Rovira, Gabriel Rufián i Laura Vilagrà, amb mig miler de persones, en què s'ha tret pit de tot el que ha aconseguit el govern d'Aragonès en aquesta legislatura.
Gràcies, Adrià. Junts, de la seva banda, que ha fet les maletes, s'ha instal·lat a Argelers, a la Catalunya del Nord, des d'on Carles Puigdemont farà pràcticament tots els actes de campanya. El partit ho aposta tot a ell i també al seu retorn pel debat d'investidura. Allà hi tenim la Laia Colomer. Laia, bona nit.
Arrenca la campanya fent bandera de la gran promesa de Carles Puigdemont, restituir la presidència a l'exili. Ara mateix ha acabat la seva intervenció, que situa les eleccions en un moment transcendent pel país, diu que s'hi juga el futur i assegura que és el principi del retorn.
Som al final d'una llarga repressió. D'una llarga repressió que la patim encara, que ve de lluny i que té un pare i una mare. I es diu PP i PSOE. És una llarga repressió filla de la coalició PP-PSOE per castigar les esperances dels catalans.
Tot plegat en aquest primer acte a Argelers, on Junts ha muntat tot un camp base a mode de fan zone per cada dia d'aquesta campanya rebre centenars de persones d'arreu de Catalunya. De moment, avui, 5 autobusos i més de 300 persones.
I els comuns, a la seva banda, que han començat la campanya amb un acte a Reus i que han insistit en el seu rebuig al Hard Rock. Judit Vila.
Sí, Jessica Albiach dona el tret de sortir de la campanya al mateix punt on va acabar l'última legislatura, que és amb el Hard Rock. La candidata insisteix que el macrocasino és una línia vermella que no pensen acceptar.
Va enganyar a la ciutadania i va enganyar als seus votants, perquè estava clar, i nosaltres ho dèiem, el Hard Rock es podia i es pot aturar, i és una qüestió de voluntat política.
Albiach també insisteix que no donaran suport a un govern amb Junts. Diu que ara que l'expresident Jordi Pujol ha dit que els votarà, queda encara més clar que mai que són la refundació de Convergència.
I Ciutadans, que ha fet enganxada simbòlica de cartells fa una estona a la seu del partit, a tocar del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Carlos Carrizosa, que es mostra convençut que el partit mantindrà la representació al Parlament. Eudald Martínez.
Això malgrat que pràcticament cap dels sondejos publicats les últimes setmanes preveu que el partit entri a la cambra catalana. El candidat de Ciutadans assegura que les enquestes mai l'han encertat amb ells.
Nosotros siempre hemos batido las encuestas. Si por las encuestas fuese... El señor Feijóo ya hubiera repartido ministerios y si los repartía con las encuestas. Y el señor Sánchez figuraba que estaba muerto. Por lo tanto, cuidadito con las encuestas.
Tot plegat en un acte molt modest, amb prou feines ha plegat una trentena de persones entre membres de la llista i simpatitzants aquí davant de la seu. Una seu que ja llueix amb la imatge electoral del partit, la foto de Pedro Sánchez i Puigdemont creada amb intel·ligència artificial i amb el seu eslògan, detén-los.
I el líder de Vox, Ignacio Garriga, ha parlat fa una estona al Parlament abans de l'enganxada de cartells aquesta nit a Barcelona. El candidat no es creu al sorpasso del PP que pronostiquen les enquestes, Sergi Giró.
Tot el que faci olor a dada costa d'empatir passar el partit d'ultradreta que, per una banda, veu mà negra unes enquestes força homogènies pel que fa al seu resultat.
Las encuestas siempre van a intentar que Vox aparezca con menos apoyos, pero la realidad es muy distinta a la que vemos en la calle y estoy convencido, pues la noche electoral del 12 de mayo vamos a reventar esas encuestas y vamos a desbordar las urnas con papeletas de Vox, que no son otras papeletas que las papeletas que van a garantizar la seguridad de los catalanes.
I, per l'altra banda, basa la seva campanya principalment en estendre l'espantall de la inseguretat, que cau a la setena preocupació dels ciutadans, l'impacte de la immigració, que cau a la novena, i la gran presència, diuen, de l'islam a Catalunya quan el professen només un 4% dels catalans.
De la seva banda, la CUP, que farà encartellada a mitjanit a la plaça del Raspall de Barcelona, però la seva candidata, Laia Estrada, acaba de dir que són l'únic partit que no rep ordres de Madrid ni tampoc de les elites econòmiques, Joel Penya.
Sí, Estrada ho ha dit des del barri de Gràcia, on ha retret a Junts i sobretot Esquerra que enviessin a Norris la majoria de l'última legislatura. Segura, però, que van marcar el camí que cal evitar.
El Hard Rock és una qüestió de voluntat política, com és el quart cinturó, com és l'ampliació de l'aeroport, etc, etc. I això, si depèn de la CUP, això no tornarà a succeir.
Les polítiques socials han estat les protagonistes del discurs i l'independentisme ha aparegut més de rasquillada.
I a aquesta hora també arrenca campanya a l'hora. Clara Ponsatí i Jordi Graupera, que estan a les portes de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Bernat González, bona nit.
Bona nit. Sí, l'acte que estava previst per les 8 encara no ha començat. Amb prou feines hi ha 10 persones esperant que acabin de muntar l'altaveu. El nou partit independentista, que busca adonar la campanada i aconseguir entrar al Parlament, es presenta com l'alternativa política que avanci en la independència sense descuidar, diuen, el bon govern. El lema de la campanya serà un canvi radical i afegeixen la independència és possible governar bé també. Les enquestes ara per ara, però, no els pronostiquen bons auguris.
Gràcies, Bernat. I d'altra banda, el PP, que arrencarà la campanya d'aquí a una estona, que Castelldefels, i l'extrema dreta d'Aliança Catalana ho farà amb una encartellada aquesta nit a Ripoll. A poques hores, però, abans que arrenqui aquesta campanya, el CIS ha fet pública una nova enquesta, pronostica que Salvador Illa ho té tot de cara per tornar a guanyar les eleccions i que l'independentisme podria perdre la majoria absoluta al Parlament. Laia Framis.
El CIS preveu que els de Salvador Illa passin dels 33 escons actuals a 39 o 40. A força distància se situarien Esquerra i Junts, que es disputarien la segona posició. Els de Carles Puigdemont obtindrien entre 28 i 30 diputats, ara en tenen 32, mentre que el partit de Pere Aragonès baixaria dels 33 actuals a 27 o 28. La suma d'aquests dos partits i la CUP, que n'obtindria entre 5 i 7, només arribaria als 65 escons, per tant, 3 per sota de la majoria absoluta. Pel que fa al PP, el CIS pronostica que podria triplicar els diputats actuals i aconseguir-ne 13 o 14. Vox cau, però mantindria 8 o 9 escons i els comuns traurien una forquilla d'entre 7 i 8 diputats. El CIS també preveu que l'extrema dreta d'Aliança Catalana Aena pugui entrar al Parlament amb un màxim de 2 escons, en canvi Ciutadans i Alhora en quedarien fora.
Una campanya que comença a les 12, però demà a primera hora recull La Vanguardia organitzen el que serà el primer debat entre els candidats. Començarà a les 9 del matí, es farà a l'Auditori 11 de Barcelona i el moderaran el director del Monarracú, Jordi Basté, i també el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, amb qui parlarem avui en temps de tertúlia per saber exactament com s'estructurarà tot aquest debat. Les 8 i gairebé 25 minuts, Pedro Sánchez i campanya a banda. L'altre titular del dia és pels esports. El gran protagonista és Xavi Hernández, avui tant ell com el president del Barça, Joan Laporta, que han escenificat la continuïtat del tècnic de cara a la propera temporada. Això tot i que Xavi va dir fa només 3 mesos que se n'aniria aquest mateix estiu sense complir l'últim any de contracte. Laporta, a qui en algun moment hem vist força emocionat en aquesta roda de premsa d'avui, ha subratllat que és una bona notícia que Xavi vulgui continuar i assegura que és una decisió que s'ha pres internament i també per unanimitat. Oriol Jové, bona nit.
Bona nit, sí. El president del Barça diu que estan convençuts que Xavi és la persona adequada per continuar endavant amb el projecte i que amb els retocs pertinents tornaran a guanyar. Laporta està convençut que tot plegat és el millor per la banqueta del Barça.
L'estabilitat és un valor importantíssim en els projectes que tenen èxit. Que això per mi és una màxima. M'ha passat doncs, en el decurs de la meva experiència com a president que apostar per l'estabilitat és fonamental pels projectes i especialment per aquest. L'equip que tenim, que és un equip que ja et dic, s'està consolidant amb gent molt jove que a més doncs, va combinat amb gent amb certa experiència, home, necessita d'aquesta estabilitat.
Això sí, Laporta no ha especificat quins són els retocs que cal fer a partir d'ara en l'estructura tècnica.
I com ara dèiem, Xavi, que va dir el 27 de gener que plegaria perquè era el millor pel club i també perquè se sentia molt desgastat per la crueltat de l'entorn. Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Què és el que ha canviat?
Ara diu que se sent amb il·lusió i força per continuar, sobretot perquè sent la confiança de tot el club, des de la cúpula al vestidor, passant també per l'afició.
No ha sigut una decisió, evidentment, senzilla ni fàcil, perquè el mes de gener ja li vaig transmetre amb el president Deco i tota la junta. Rafa creia que era el millor pel club i en aquests moments les circumstàncies han variat, han canviat, penso que és el millor pel club aquesta continuïtat. Ho vam parlar ahir molt directament amb el president, sobretot a casa seva. Penso que el projecte no està acabat, penso que tenim moltes opcions de que el projecte segueixi sent guanyador.
I Laporta ha destacat que no volien fer un cop de timó canviant d'entrenador pel desenllaç de la temporada.
Yo pienso que en este sentido mantengo la coherencia y voy a seguir haciéndolo. Lo que no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo de que ahora por no haber conseguido los objetivos de esta temporada pues reventarlo todo. Esto es lo que no voy a hacer y menos con un proyecto que aún pienso que ilusiona al barcelonismo y que tiene la llama todavía viva.
Xavi ha negat que fos una decisió presa per no perdre els diners del seu contracte i ha remarcat que no havia posat cap condició en forma de fitxatges concrets per continuar.
Jo sóc un home de consens, de grup, ja he dit i moltes vegades des del primer dia estic sent un home de club i així ho sento i tinc molt bona sintonia amb Deco i amb el president. Tinc relació d'amistat amb ells, som una família dins del club i sempre mirarem pel bé del club, per bé de reforçar-nos el millor possible en la mesura que podem l'any vinent i a partir d'aquí doncs, a treballar i a lluitar i a fer el millor pel club. No he posat cap condició.
En aquest sentit, Laporta ha confirmat el que ja hem explicat a RAC1, que són optimistes en tornar a la regla 1-1 i, per tant, aspirar a millorar l'equip i inscriure fitxatges amb normalitat.
Nosaltres estem treballant, ja els hi he fet saber, per intentar aconseguir la relació 1-1, perquè tinguem una situació més favorable a l'hora de poder incorporar jugadors. L'altre dia doncs, vam estar parlant amb representants de la Lliga, perquè ens han felicitat i això doncs ja seran ells qui decideixin què és el que es pot reforçar i com.
I Xavi, que ha dit que no tornarà a dir a mitja temporada que deixarà el càrrec, té clar que el nivell de pressió no baixarà.
del entorno, que va a seguir siendo cruel, va a seguir siendo desagradable en situaciones adversas. Sé dónde estoy, pero ayer le dije al presidente que me siento fuerte, tengo ganas. Va a seguir siendo desagradable, cruel, en muchos momentos, situaciones muy complicadas y difíciles, de críticas, lo va a seguir habiendo y siendo así. Pero me veo con energía y con fuerzas para seguir este proyecto.
La plana major del club era a la sala de premsa de la ciutat esportiva i s'han fet moltes fotos de família per refermar la confiança en Xavi, intentant transmetre unanimitat i normalitat al Barça.
Doncs déu-n'hi-do com han canviat les coses en aquestes últimes 24 hores. Repàs ampli que hem fet a tot el que ha donat de si aquesta roda de premsa amb les justificacions, com dèiem, d'aquesta continuïtat de Xavi Hernández al Barça. Gràcies, Marta, bona nit.
Fins després.
I fins després, Oriol, que vagi bé.
Fins ara.
En punt 8:45, mentrestant a Tailàndia, Daniel Sancho no declararà fins dimecres que ve, 1 de maig. Ho havia de fer avui, però una avaria elèctrica ha deixat el Tribunal Provincial de Samui sense aire condicionat enmig d'una onada de calor extrema i el jutge, per tant, ha decidit ajornar la vista fins dimarts. Això, segons els advocats, podria fer allargar el judici més enllà del dia 3, que és la data que estava prevista per la sessió final. L'enviada especial de RAC1 a Koh Samui, Mar Poyato.
A primera hora del matí ha explotat un transformador que ha deixat tota la zona de la cort sense electricitat i, per tant, sense aire condicionat. Això amb una calor extrema, amb temperatures que poden arribar a deixar una sensació tèrmica de 44 graus i amb una humitat del 70%. L'ambient a la sala de vistes era insuportable i el jutge ha decidit suspendre el judici fins la setmana que ve. L'advocat de Daniel Sancho, Aprichat Srinuel, assegura que està preparat i que intentarà convèncer, diu, al tribunal que la mort de Rieta va ser fruit d'una baralla.
En Daniel intentarà demostrar davant del tribunal que la primera declaració que va fer no va ser correcta, perquè hi havia problemes amb l'idioma i no entenia res del que li deien.
Dimarts declararan tres policies del Departament d'Immigració i també ho podria fer el pare de l'acusat, Rodolfo Sancho, a petició dels advocats.
Encara en l'àmbit judicial, el Tribunal d'Apel·lacions de Nova York anul·la, atenció, la condemna per violació a Harvey Weinstein, una sentència que va ser, recordem, històrica, perquè va desencadenar tot el moviment MeToo arreu del món i els últims anys també ha impulsat a moltes dones a denunciar abusos per part d'homes poderosos. Doncs bé, ara la justícia considera que Weinstein no va tenir un judici just i, per tant, ordena que es repeteixi tot el procés.
Weinstein, de 72 anys, el van condemnar a 23 de presó. El tribunal ha revocat la condemna perquè considera que hi va haver errors greus en el procés judicial d'ara fa 4 anys. En concret, argumenten que la sentència el va jutjar per comportaments anteriors i no només pels delictes dels quals se l'acusava. L'activista que va impulsar el moviment MeToo als Estats Units, Tarana Birk, hi ha reaccionat així.
Les pròximes setmanes sortiran titulars dient què significa això pel MeToo. Vull ser molt clara, decisions com aquesta donen sentit a l'existència d'aquest moviment. Fa 10 anys era impensable que poguéssim dur un home com Harvey Weinstein davant d'un tribunal. Això no és un cop pel moviment, és una crida a l'acció i estem preparades per respondre.
La decisió del tribunal és ferma i ja no es pot recórrer. Tot i això, l'exproductor de Hollywood no sortirà de la garjola perquè també està complint una altra sentència de 16 anys per un altre cas d'abús sexual.
I encara relacionat amb violència masclista, però a casa nostra, us ho avança aquesta hora el 9C de RAC1, el Servei d'Intervenció de Crisi del Departament d'Igualtat ha atès a 262 persones des de gener. És el servei del govern per atendre les víctimes de violència masclista de manera urgent i on elles vulguin. Abans ja existia, però aquest any s'ha reforçat i s'ha consolidat. I fins ara ja ha atès, com dèiem, 4 vegades més persones que durant tot l'any passat en El Salvador.
Hi treballen una trentena de psicòlogues que es poden desplaçar a qualsevol punt de Catalunya en menys de 2 hores. En aquests 4 mesos el servei s'ha activat 18 vegades. Ara bé, han atès moltes més persones perquè en cada intervenció poden atendre les víctimes directes, però també tot el seu entorn si cal. Ho ha explicat a RAC1 la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic.
Hi ha algunes atencions que potser només és la pròpia persona, la supervivent, doncs, que necessita aquesta atenció, però amb la majoria, els familiars, les persones de l'entorn, veïnatge, per exemple, entorns laborals, doncs també necessiten aquest suport. I sí, clar, molt especialment en els casos doncs, d'alt impacte, com pot ser un feminicidi o algun tipus de violència sexual que té un impacte comunitari important.
La majoria d'intervencions, 10, han estat per casos de violència en l'àmbit de la parella o l'exparella. Igualtat valora positivament aquestes primeres dades, però avisa que encara és aviat per fer-ne balanç.
Passen 4 minuts de 9:15. D'altra banda, el gerent de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona nega qualsevol problema de senyalització al carrer on va morir l'exboxejador Xavi Moya. Aquest alt càrrec municipal és, hores d'ara, l'únic imputat per aquell accident de moto i avui ha tirat pilotes fora de la ciutat de la justícia.
En respostes a la seva defensa i a la fiscalia, ha afegit a més que no és el responsable de les mesures de seguretat als carrers. Així ho ha dit a RAC1 l'advocat de la família Moya, Daniel Bosseler.
Que li pregunta qui és el responsable del manteniment d'aquells espais i la seva contesta és tots i ningú, és que és inversemblant.
La família demanarà al jutjat que incorpori com a testimoni 5 víctimes d'accident en aquell mateix punt del carrer Aragó de Barcelona la setmana abans i la setmana després de l'episodi mortal.
I d'altra banda, demà arrenca la primera de les dues jornades de vaga a les presons convocades abans de les eleccions. Els sindicats volen aprofitar la campanya electoral per recordar el conflicte obert entre els funcionaris i la Generalitat.
L'altre dia de vaga serà l'11 de maig, jornada de reflexió. La negociació entre govern i sindicats ha avançat les últimes setmanes, sobretot per pactar millores de seguretat. En canvi, està congelada la taula que ha de parlar de condicions laborals. En tot cas, 4 sindicats donen suport a la vaga de demà. Els serveis mínims marquen que han d'anar a treballar la meitat dels treballadors de rehabilitació i administració i els mateixos vigilants que un dia festiu.
Les 8:35, el 6% de les estacions de la xarxa de metro de Barcelona no són accessibles per persones amb mobilitat reduïda. El Departament de Territori situa ara el 2030 com a data límit perquè totes estiguin adaptades. I això vol dir que tinguin almenys ascensor o escales automàtiques per poder entrar i sortir. Montse Martí.
En total són 10 de les 163 estacions que té la xarxa de metro de Barcelona que no són accessibles encara. Les que en tenen més pendents són la línia 1, la vermella, la 4, la groga i la línia 5, la blava. Les que s'adaptaran més aviat seran les estacions de Maragall, Espanya, Clot i Ciutadella, que les obres ja estan en execució. Verdaguer, de la línia 4, vindrà després i en projecte ja també fer accessible les estacions de Verdaguer, de la línia 5 i també la de plaça de Sants i Urquinaona. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Marc Sangles, diu que en totes s'hauran fet les obres abans del 2030.
Aquesta inversió de 225 milions d'euros en una quinzena d'obres que ens permetran, diguem, adaptar o tenir adaptades totes les estacions de metro a l'any 2030. No? En aquests moments estem sobre el 94%, diguem, de les estacions adaptades.
Pel que fa a la línia 9 del metro de Barcelona, que les obres s'han aturat per uns canvis que s'han de fer a la tuneladora, el Departament de Territori manté que es reprendran a final d'aquest mes.
I per cert, que encara sobre mobilitat, la vaga de controladors aeris francesos ha afectat també de retruc alguns vols que sortien des de l'estat. Ryanair, Iberia, Volotea i Air Europa han hagut de cancel·lar desenes de viatges. Els aeroports amb més problemes, però, són els dos parisencs, Orly i Charles de Gaulle, a banda també del de Marsella, Tolosa i Niça. 8:37, més del 40% del sou brut dels treballadors es destina ja a pagar l'impost de la renda i les cotitzacions de la Seguretat Social. Ho diu l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
L'estat espanyol és el segon país de la Unió Europea on més va créixer aquesta falca fiscal que suporten els treballadors.
El salari net representa el 50,8% del salari brut a Espanya, segons l'OCDE. Tot i això, Espanya ocupa la posició número 14 de 38 al rànquing de països segons la càrrega fiscal. Al primer lloc l'ocupa Bèlgica, on la falca fiscal és del 52%, i Alemanya i Àustria, on és del 47%. A la Unió Europea, les falques fiscals més baixes corresponen a Polònia, Irlanda i als Països Baixos, on el que paguen els treballadors en impost de la renda i cotitzacions se situa al voltant del 35%.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Les 8:38, fem una pausa i de seguida us expliquem que la majoria de famílies no volen que els seus fills tinguin mòbil abans dels 16 anys. Ara tornem.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expocació Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Eh? Qui ho farà?
Expocació Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocació Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Kilòmetre Zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20 minuts i arribarem ja a les 9 de la nit, ho dèiem abans d'aquesta pausa, en ple debat sobre l'ús dels mòbils entre els adolescents. Atenció, això, 6 de cada 10 famílies no volen que els seus fills tinguin telèfon intel·ligent abans dels 16 anys. Són dades d'una enquesta de la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils que us hem avançat avui a RAC1. 9 de cada 10 famílies, a més, també avalen que hi hagi una regulació tant a escoles com a instituts.
L'enquesta ha tingut gairebé 23.000 respostes. El 62% de les famílies de primària manifesten que preferirien que el seu fill no tingués mòbil fins als 16 anys. Però, en canvi, el 80% de les famílies de secundària admeten que han comprat l'aparell als seus fills als 12 anys o fins i tot abans. Entre els arguments que donen, poder localitzar el menor o evitar que el seu fill sigui l'únic que no tingui telèfon. El portaveu de la plataforma, Xavi Casanovas, diu que volen actuar contra aquesta pressió social.
Que vol dir que les famílies es preguntin, no? Realment, per quin sentit té? Per què li estic donant el telèfon al meu fill? I en aquest moment pot esperar, empoderar les famílies perquè se sentin capaces d'establir un límit per poder dir, no, encara no és el moment, aquest telèfon arribarà d'aquí un temps.
La majoria de famílies també defensen que l'accés a les xarxes socials sigui a partir dels 16 anys.
I més enllà dels mòbils, el que també ha canviat els últims anys entre els més joves és el consum de tabac. I és que les cigarretes electròniques ja són, atenció, més populars que el tabac convencional. Segons un estudi de l'Organització Mundial de la Salut, un de cada 3 menors de 15 anys les ha provat alguna vegada. L'OMS assegura que calen mesures específiques per combatre el que diuen que és una nova preocupació per la salut pública, Anna.
Més enllà d'haver-ho provat, un de cada 5 menors també reconeix haver fumat amb vapejador l'últim mes, unes xifres que ja superen el consum de tabac convencional entre els més joves. Ara bé, la substància més popular entre els adolescents continua sent l'alcohol, l'han provat més de la meitat. I és més, entre els menors de 15 anys, un de cada 10 reconeix que s'ha emborratxat més d'un cop. Per prevenir que els joves accedeixin a aquests productes, l'OMS proposa una sèrie de mesures concretes. Incrementar els impostos, limitar-ne l'accés, reforçant l'edat mínima de compra, per exemple, restringir l'ús d'agents que donen gust a les cigarretes electròniques i prohibir la publicitat d'aquests productes a les xarxes socials.
Més enllà d'això, comença la temporada de turisme i esports d'aventura al Pirineu i també a la Plana de Lleida. Aquest any amb gairebé 300 empreses que ofereixen una cinquantena d'activitats. Corresponsal de RAC1 a Lleida, Karen Alfonso.
L'any 2023 es van contractar més de 800.000 activitats, la xifra més alta des que es tenen registres. Això suposa un impacte econòmic de 111,47 milions d'euros i més de 1.800 llocs de treball. Una xifra que, segons el president de la Diputació de Lleida, Joan Talar, esperen superar enguany.
Les previsions també són molt bones i esperem arribar, doncs, per exemple, a més de 2.000 persones d'ocupació directa, que és el que ens havíem trobat l'any 2019. L'any passat ja va ser molt bones, que arribàvem a 1.800 persones directament.
La temporada d'activitats d'aigua, el riu Noguera Pallaresa s'espera que s'allargui fins al 15 d'octubre i la modalitat estrella és el ràfting.
Les 8:43 i avui, com dèiem a l'inici, és dia d'audiències i RAC1 es manté líder a Catalunya per 16è any consecutiu amb 864.000 oients diaris. Segons les dades de l'Estudi General de Mitjans, aquesta emissora és líder 18 hores al dia. El món a RAC1, Jordi Basté, que es manté com a líder indiscutible de la ràdio catalana amb 701.000 oients i també té l'hora de ràdio més escoltada del país, que és de 8 a 9 del matí, amb atenció, 381.000 oients. Basté, que defensava aquest matí que en un moment de canvis constants la ràdio continua apostant pel rigor.
Estem en una època que la informació singlots, és a dir, anem fent un singlot cada molt poc temps i que un substitueix a l'altre i que qualsevol notícia substitueix, dura molt poc, té una data de caducitat com els iogurts molt ràpida i que, bueno, la ràdio intenta codificar aquestes notícies amb aquesta rapidesa. I normalment nosaltres a la ràdio hem aconseguit, doncs això, no ser tan ràpids com internet, però que en canvi fem una informació que com a mínim frena la rapidesa de les notícies que tenim cada dia.
De fet, el món a RAC1 té més audiència que tot Catalunya Ràdio, que acumula 626.000 oients. Té totes les dades la Maria Cusó.
El lideratge continua al migdia amb la competència amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau i el vostè primer amb Marc Giró, que tenen 176.000 i 139.000 oients respectivament. Així ho han celebrat els Òscars i Giró.
Moltes gràcies, perquè després de 15 anys continuem sent líders de 12 a 1 a 15 anys.
I a la matinada també, 30.000 oients.
En un dia com aquest només tenim paraules d'agraïment per l'audiència, pels companys de RAC1, per la gent que li agrada la ràdio ben feta i de xocotxorrisme.
El versió RAC1 amb Toni Clapés consolida el seu lideratge absolut de les tardes amb 290.000 oients. Marc Serra assegura que el secret de l'èxit és l'equip.
Doblement contents perquè és una temporada molt complicada on especialment l'equip del versió ha hagut de remar i posar-s'hi fort com sempre, però especialment també aquest any, demostrant que l'equip és extraordinari, i també doblement contents perquè una aposta que ha arrencat aquesta temporada xuta, mai més ben dit, com és el temps afegit, que ens està donant moltes satisfaccions.
La informació també es referència a la grella de RAC1. El RAC1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora té 78.000 oients, i aquest programa, el nou C, amb Anna Ballonesta, arriba als 122.000. És la millor dada des de la tardor del 2017. El Tu diràs, amb Aleix Pariser, aplega 109.000 oients i avui ho celebraran amb ells.
De donar-li el valor que té que una ràdio petita com RAC1 continuï sent líder enmig de l'època de la tecnologia, l'època de la comunicació, i que la gent continuï triant la ràdio en català i a la nit. I per això avui, el Tu diràs, la farem grossa, amb públic a l'estudi i celebrant aquest magnífic EGM que hem tingut un altre cop.
Pel que fa al consum de ràdio digital en directe, RAC1 és líder indiscutible amb 161.000 oients i triplica així les dades dels seus competidors.
I el lideratge també continua els caps de setmana amb el Via Lliure, amb el Xavi Bundó com a líder també incontestable, tant dissabte com diumenge, amb 483 i 484.000 oients respectivament. Ho celebrava d'aquesta manera el Bundó.
Molt feliços, un any més, i a més el cap de setmana des de fa molt de temps hi ha una aposta molt intensa tant per la informació com per l'entreteniment, i funciona moltíssim des de fa molt de temps. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies i felicitats a la gent de RAC1.
El Superesports amb Xavi Puig suma 184.000 el dissabte i 224.000 el diumenge, i la primera pedra amb Noemí Polls té 70.000 oients els dissabtes i 37.000 els diumenges. Pel que fa a RAC 105, l'emissora musical creix un 9% respecte a fa un any i se situa als 190.000 oients. I abans de repassar l'actualitat esportiva, acabem amb una mica de música, perquè així sona el més nou de The Crab Apples. És una oda d'amor a l'amistat i és el segon avançament d'Un volantazo, el nou EP de la banda, que veurà la llum a principis de maig. I com us han avançat aquest matí al món a RAC1, així sona també l'últim senzill d'Obeses. Artificial, i suposa el retorn del grup liderat per Arnau Tordera, que feia 6 anys que no publicava res. És un avançament del seu proper disc, que està previst que surti el mes de juny. 8 i gairebé 48 minuts. Repàs ara sí a l'actualitat estrictament esportiva amb l'Oriol Jové. Bona nit de nou, Oriol.
Hola, què tal? Bona nit.
Perquè més enllà de la continuïtat de Xavi a la banqueta, el Girona que perd a Ian Couto i a Juan Pep pel partit d'aquest dissabte a Les Palmes, després que tots dos jugadors hagin, atenció, xocat de cap en l'entrenament d'aquest matí.
Sí, la pitjor part se l'ha endut Juan Pep, que té una fractura al nas, i no només es perdrà aquest partit, sinó que s'estarà dues setmanes de baixa, mentre que Ian Couto, en canvi, té un fort cop i un tall a la cella, però té opcions encara en aquest cas d'entrar a la convocatòria en funció de com evolucioni en les properes hores. Tots dos futbolistes, tant Juan Pep com Ian Couto, han ingressat a l'hospital després del xoc, però ja els han donat l'alta aquesta mateixa tarda.
I a tot això compta perquè la UEFA i la FIFA estan investigant la intervenció del govern espanyol a la Federació Espanyola de Futbol.
Sí, tots dos organismes han emès un comunicat conjunt assegurant que estan preocupats per si amb la creació de la comissió que va anunciar el president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, per supervisar la gestió de la Federació Espanyola, el govern espanyol pot estar interferint en la independència de la pròpia federació. Tant la UEFA com la FIFA, recordem, no toleren ingerències polítiques en cap dels seus membres, i si determinessin que n'hi ha, podrien arribar a sancionar a Espanya sense jugar competicions internacionals. Això, evidentment, afectaria la selecció tant masculina com femenina, o els clubs de l'Estat que juguen, per exemple, a la Champions, com ara, evidentment, el Barça, o possiblement també el Girona, de cara a la propera temporada.
Doncs veurem. I més enllà de futbol, a aquesta hora tenim dos equips catalans que estan jugant competició europea.
Sí, d'una banda l'Uni Girona, que està guanyant 17-20 a la pista del Jairis de Múrcia, a partir dels quarts de final de l'Eurolliga femenina, i de l'altra, el Barça d'handbol, que està perdent per 2-1 a la pista del PSG, partit d'anada dels quarts de final de la Champions masculina, que ha començat fa tot just 5 minuts.
Gràcies, Oriol. Bona nit, que vagi bé.
Fins ara, bona nit.
Quan falten una mica més de 10 minuts per arribar a les 9, repassem el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Com ho tenim, això del temps? Hem vist que hi havia alguns plogims.
Sí.
Encara persisteixen en algunes zones?
Sí, sí, sí. Mira, tenim ara algunes precipitacions en general febles en àrees de les comarques de Ponent, també alguns sectors del nord d'Osona, del Berguedà, del Ripollès, de la Garrotxa. Han anat descarregant aquests plogims, aquests ruixats en general poc importants al llarg de la tarda i ara també el vespre en moltes comarques, en general poca cosa, algun litet per metre quadrat, de 5 a 10 en alguns sectors del nord del Ripollès, també cap a l'extrem nord del Pallars Sobirà. Tot suma, al final, per la sequera, tant pels embassaments com per boscos, com pels conreus, doncs tot va sumant, i molt pendents del cap de setmana i dilluns, que ara queden 4 dies per dilluns, però entre diumenge i dilluns, sobretot, podem tenir una situació que doni molt de sí, que doni molta pluja, especialment a la costa, al prelitoral, però també cap al Pirineu, Prepirineu, si no fa mal, que esperem que no, doncs podria ser una situació molt beneficiosa de cara a la sequera, pel que dèiem, pels embassaments, però també en general pel territori. Encara queden uns dies, però això, sobretot dilluns es veu una situació de llevant que pot ser, doncs això, de categoria, podríem dir. De moment, demà, més tranquil·litat, tot i que al matí, ja abans del migdia, poden aparèixer alguns ruixats cap al Pirineu, Prepirineu, cap al Maresme, fins i tot als vols del migdia, i després, demà, al llarg de la tarda i al vespre, de manera dispersa i regular, xàfecs en molts sectors interiors del centre i nord de Catalunya, cap al prelitoral de les comarques de Girona i Barcelona, cap a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, menys probables cap a la Plana de Lleida, menys probables cap al sud, tot i que a primeres hores de la tarda també algun xàfec pot aparèixer cap a les muntanyes de Prada, on torna el massís dels Ports. Temperatures al matí una mica més altes que les d'avui, ja menys fredes que aquests últims dies, i al migdia, avui han reculat, en alguns casos 5-6 graus, demà en general de 2 a 4 graus més que no pas avui, ambient una mica més suau, i esperant aquestes precipitacions, que dissabte seran més abundants, més extenses, i sobretot pendents de diumenge i dilluns, demà doncs filarem una mica més prim aquest pronòstic de cara al tombant de setmana, aquests últims dies del mes d'abril, que poden ser molt beneficiosos per la sequera.
Vaja, que bé moviment,
bé moviment, Abel, primaveral.
Sí, estarem
distrets.
Ja és el que toca.
Sí, home, això mateix.
Fins aquí una estona, gràcies.
Molt bé, fins ara.
8 minuts i arribarem a les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem a aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dijous 25 d'abril, quan falten poques hores perquè comenci oficialment aquesta campanya electoral. Ara sí que podrem dir que comença la campanya. Avui ens acompanyen la Maria Vila. Maria, bona nit.
Hola, què tal? Bona
també
nit.
El Rafa Garrido. Com estàs, Rafa?
Pues enfeinat.
Què has de dir, oi? Quina pregunta que t'he anat a fer jo també,
sí,
que com
sí,
estàs?
Sí, m'ha anat molt bé que entréssim una mica més tard, perquè mira, escolta,
anat... Has pogut acabar alguna coseta, no?
Sí, cosetes.
Aprofitant tot el temps.
Bueno, s'ha d'aprofitar.
Josep Manel Silva, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé.
Una mica constipat d'aquests
sí?
canvis de temps fotudeta, i tot això.
Sí. Ostres, i justament us tinc una a banda i banda. Bueno, doncs si heu de tossir
cap allà. Estem a més d'un metre.
Que venen dies complicats, si no fos prou aquesta setmana, que ja ha estat prou molt mogudeta. També ens acompanya el Jordi Cominal. Com estàs, Jordi?
Pues bé, molt bé i molt content pels resultats d'aquest programa. Enhorabona.
Moltíssimes gràcies. Sí, i felicitats també a tots vosaltres, perquè una part doncs, també és vostra d'aquests 122
milions. No, perquè a mi m'han dit que el dijous és el millor dia. A més.
Qui t'ho ha dit, això? Si he dit que no es podia dir, he dit que era secret.
Molt bo. Bayona està aquí, aquí.
A veure, ara parlarem d'aquest inici de campanya, però abans, no sé, us volia preguntar, i han passat 24 hores, si heu tingut una mica més de temps per reflexionar al voltant d'aquest moviment de Pedro Sánchez. Després en parlarem una mica més, però així d'entrada, penseu que seguirà, que farà una qüestió de confiança, que plegarà? A hores d'ara, què creieu que és el més probable? Maria.
Clar, preguntes pel final.
Vol esperar que parlem els altres, perquè no m'ha volgut ni dir
no,
fora.
No, però això. En el sentit que jo crec... És a dir,
si vols un passapalabra...
Jo crec que és difícil... No, com, així com a primera reflexió. Jo crec, ara mateix, jo aquest matí pensava que no plegaria, després he pensat que potser sí, ara torno a pensar que no, perquè penso que la jugada és molt forta i pot ser molt frívola si fas això per no acabar dimitint. També penso que anunciar-ho així, sense fer-ho de manera imminent, ja és frívol de per si, i per tant, si no acabés dimitint, també tindria certa coherència amb la manera com ha plantejat l'anunci. A mi la carta em va semblar... gairebé immoral, en el sentit que fa servir la seva dona, o sigui, jo si fos la seva dona potser estaria una mica enfadada, per un...
Tu creus que la fa servir, eh?
Jo crec que sí.
Estàs o sigui, en la línia aquesta del victimisme.
Jo crec que sí, perquè si ell, és a dir, jo no dubto que la situació realment no ha de ser gens agradable i que hi ha una campanya en contra seva i en contra de la seva dona, però un tio com ell, que té aquesta capacitat de resistència, que n'ha vist de tots colors i les ha sobreviscut a més de tots colors, se'm fa difícil de creure pensar que realment ara es planteja dimitir per això. Em fa pensar que potser hi ha coses al darrere que no són estrictament això i que, en canvi, si tu una vegada més, perquè aquesta és una estratègia que al PSOE li ha anat molt bé, situes el debat en l'extrema dreta són una colla de monstres i d'animals i jo sóc molt humà, que a més estic profundament enamorada de la meva dona, doncs això potser és un marc on ell se sent còmode i realment li ha donat rèdits electorals i de tota mena en tota la seva vida política i especialment en els últims anys. A partir d'aquí, el que pugui passar dilluns, no sé què pot passar, però crec que tant si dimiteix com si no, ja torna a situar les cartes del joc en aquests termes que deia i té un impacte que suposo que en parlarem després, jo crec que claríssim en la campanya catalana, de manera més o menys volguda, i segurament aquest no era l'objectiu, però tant si dimiteix com si no, això tindrà un impacte que crec que redunda positivament en les expectatives electorals del PSC.
Josep Manel.
A mi em sembla interessant veure com està evolucionant la forma d'interpretar-ho des d'ahir, que per cert vaig sentir el vostre programa, perquè clar, era...
Sí, ens va enganxar no? aquí a 40 minuts de començar
el programa. Sí, i en el cotxe vaig posar la ràdio i vaig anar seguint una miqueta entre
doncs
el Clapés abans i vosaltres, no? Bueno, el Clapés no hi era, em sembla.
El Marc Serra, sí.
I vosaltres, i vaig veure que inicialment hi havia una certa empatia, però que això va evolucionant cap a una altra interpretació més cap al que diu la Maria Vila, que efectivament és també la meva, O sigui, jo primer crec que això és irresponsable. Jo crec que fer això és irresponsable, perquè si un realment... Si és sincer quan explica que no pot més i que ha arribat fins al límit, no diu que dintre de 5 dies se'n va, o sigui, a reflexionar i ja ens ho avisarà. Doncs te'n vas i punt, o no diu res i el dia que te'n vas ho dius, no? Aquesta és la primera. Per tant, a mi em sembla, de moment, irresponsable. Segon, efectivament, analitzant la personalitat del Pedro Sánchez, és estrany, o com a mínim seria una novetat, que no faci res sense calcular les conseqüències. No vol dir que ho tingui previst prèviament, eh? No vol dir que tot això sigui tan capaç de calcular-ho. Jo crec que el Pedro Sánchez, després de les eleccions generals, que és una jugada que ara estem discutint amb el Jordi si realment li va sortir tan bé o no, segurament li va sortir, o sigui, no com s'esperaven uns, però tampoc com s'esperava ell, no? Segurament seria aquesta la lectura. però jo crec que després de les eleccions generals el Pedro Sánchez té bastant clar que el seu futur no està aquí, que seran les últimes eleccions generals, és una interpretació meva, les últimes eleccions generals a les quals es presenta, que ell aspira a un càrrec internacional i que d'alguna manera, doncs, durant aquesta legislatura, en algun moment havia de fer un relleu, una mena de relleu, que podria ser en el seu dia, en el seu moment, quan arribi, perquè ara no es pot convocar unes altres eleccions, o bé buscar un altre candidat per la investidura. Que fins i tot, durant molt de temps, veient la gran campanya de comunicació que se li ha fet al Zapatero, vaig pensar, igual és que volen recuperar el Zapatero. Jo fa molts dies que ho penso, perquè és que és el que ha negociat l'amnistia amb el Puigdemont a Waterloo, ha fet campanya des de les gallegues a les generals i ara les farà també les catalanes.
Aquesta és una de les teories, de les moltes teories que s'ha comentat en aquestes 24 hores.
I veurem si això podria ser o no, no? Aleshores, arribat a aquest punt, jo no sé què farà, no sé si ara és el moment o no, però jo ahir vaig pensar que això és una jugada que ell potser no la tenia prevista fer ara, però que una persona que ell mateix... O sigui, mira, després si vols aprofundim més.
Sí,
però
sí, sí, ara us he demanat que sigueu primera. Una mica breus.
Mira,
si
amb això acabo. Mira, la degeneració de la política en aquests moments és greu, però la responsabilitat no és dels ciutadans, és dels polítics. I és de tots els polítics. O sigui, ell també ha col·laborat a aquesta degeneració. Per tant, està d'alguna manera rebent les conseqüències de la política que ells també fan. Per tant, no val dir que són els altres els que això ho estan espatllant i jo sóc la víctima en aquest cas, perquè entre tots estan col·laborant a que això sigui així.
Rafa.
Mira que has parlat estona
i ha fet un...
No estic d'acord en res, és increïble.
Ah, però això ja m'agrada.
Perfecte. Per això us vull.
No, d'entrada...
Ara després parlarà el Jordi, que estarà més d'acord amb ella.
No entenc per què és irresponsable posar sobre la taula una qüestió com aquesta. Primer, perquè més enllà de les seves intencions, més enllà d'això, portem dos dies parlant també dels motius que l'han portat a fer això. Siguin certs o no, m'és igual. Pot ser estratègia o no. Però no hi havia maneres d'obrir un debat sobre l'enfangament de la política i la manera en la que algunes forces vives d'aquest país juguen amb la política i amb el sistema judicial. No hi havia manera.